A primera hora, amb Joan Trias.
Més de 7 dècades de conflicte entre Israel i Palestina i Donald Trump posa a la taula un pla sobre el Pròxim Orient. Això sí, a mida d'Israel, això diuen. President de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què li sembla el pla que ha presentat Donald Trump amb Benjamin Netanyahu?
Bé, el primer que hem de dir és que aquest pla és un pla important. Tot ell ocupa 181 fulls, vull dir que no es pot opinar sobre un tractat com aquest a la lleugera. Hi ha molts detalls, molts aspectes. Jo sé que és fàcil que simplifiquem i ens n'anem als detalls més cridaners, però trobo que el més important de tot és que reconeix hi pot haver un futur on hi hagin dos estats, Israel i Palestina, convivint en pau un costat de l'altre, en veïnatge. També he de dir que, curiosament, ha tingut més suport i té més suport dels països àrabs, la majoria d'ells han donat la benvinguda en aquest pla, que altres països que no estan directament afectats, com alguns països europeus, tot i que els més importants s'hi han mostrat a favor. I, finalment, crec que aquest és un bon pla per una bona base de sortida i que, a mesura que es pugui anar negociant també amb la part palestina, es podria millorar. Entenc que és una bona sortida i no pas una estació d'arribada i que, per tant, l'hauríem d'agafar com una oportunitat per intentar resoldre un conflicte que dura molts anys.
És una mala sortida, però, que cap autoritat palestina hagi estat convidada a la Casa Blanca?
Bé, no ha estat ben bé així. De fet, sí que van estar convidats. Han estat els dirigents palestins que s'hi van negar. Es van negar a treballar-hi des d'un inici. Sempre han estat molt hostils a aquesta possibilitat, cosa que jo no entenc. Jo crec que qualsevol país o qualsevol poble que té la possibilitat de ser reconegut, de tenir un estat propi, si és el que volen, i tenen una possibilitat de parlar-ne, sempre s'haurien de seure en una mesa de negociació i acceptar aquests termes de la negociació, que és que cada part aposti per uns terminis i, en tot cas, defensar cada un la seva posició. Però rebutjar ser-hi, participar en l'elaboració del propi pla i veure-ho amb pitjors ulls que ho han vist altres països, com per exemple Egipte, no té massa sentit. Malauradament, la posició palestina, el lideratge palestí, sempre ha sigut procliu al veto de qualsevol acord. Sembla que no hi ha mai prou per les seves demandes i això acaba enquistant un conflicte. Jo recordo com, per exemple, en el 2000 i 2001, a Camp David i Taba, on la proposta de Pla de Pau incluïa el 98% del que coneixem de Gaza i Cisjordània i que Jerusalem era la capital del futur estat, i ja hi van dir que no en aquell moment. Aleshores, doncs, ells han de veure també que una posició rígida de veto no els fa cap mena de bé. De fet, cada cop més països veïns seus, que abans donaven un suport incondicional en els palestins, veuen com aquesta intransigència no mereix tenir un suport absolut. I per això ara països importants com l'Aràbia Saudita o Egipte han vist amb bons ulls el pla de Trump.
Em deia, senyor Florido, hi ha moltes qüestions sobre la taula en aquest pla de més de 100 pàgines. Hi ha qüestions molt cridaneres, però hi ha qüestions que no ho són tant i són d'igual o major importància. Anem primer, si li sembla, les qüestions que més criden l'atenció, perquè avui llegim, avui no, fa certs dies llegim en diversos mitjans de comunicació que, per exemple, la proposta modifica les fronteres reconegudes per la ONU, que reconeix com a israelians la majoria d'assentaments de Cisjordània, que estableix Jerusalem com a capital indivisible d'Israel. Això ajuda, d'alguna manera, a la pau?
Bé, ja com he comentat, el que no ajuda a la pau és que no hi hagi cap mena de pla sobre quin parlar. i aquest és un, és una estació de sortida, i si aquests termes no són els que vol la part palestina, en comptes de cridar a les protestes i la violència, potser el que han de fer és fer una contrapart. De fet, el secretari, el ministre d'Afers Exteriors, secretari d'Estat americà, Pompeo, ja ha dit que aquesta és una base de sortida i que ara esperen que els palestins facin la seva contrapart. De totes maneres, d'aquests detalls que has dit, jo el que vull dir és que quan les, els terminis eren més favorables en els palestins i que assumien totes les seves posicions, tot i així ja van dir que no. Potser aquest no constant té conseqüències i el preu que s'ha de pagar a no voler la pau és que potser les ofertes d'inici cada cop siguin menys favorables. Aquest pla de pau per mi té la virtut d'establir uns màxims i uns mínims. Si això s'ha de voler canviar, el que s'ha de fer és seure-hi i negociar. Però aquestes fronteres que has comentat, no hi ha unes fronteres reconegudes. Hem de recordar que la línia verda és una línia d'armistici i que no està reconeguda per ningú, ni per l'ONU tampoc. Mm. Allò va ser producte de la finalització d'una guerra i allà on va quedar l'enfrontament va quedar establert una línia, però no és una línia ni històrica ni definitiva. I és en el marc de les converses entre les parts on s'ha d'acabar de definir. Però clar, si una de les parts no seu mai a la taula de negociació, doncs potser té alguna responsabilitat que aquesta línia vagi un pam amunt o un pam avall.
Una de les qüestions que comentàvem tot just ara, com una de les més crianeres, com deia vostè, i que em fa l'efecte que sempre és d'especial importància, i li pregunto si és una peça clau en el conflicte. Són els assentaments?
Jo crec que considerar els assentaments de forma abstracta pot distreure. Estem parlant de civils, persones, gent que hi viu, barris. Aleshores, jo em pregunto, en quin altre context es considera la població d'algú un problema? A mi, jo crec que hi ha un punt, fins i tot, xenòfob, considerar que poden viure àrabs dins de l'estat d'Israel, però no poden viure jueus dins de l'estat palestí. Jo no veig en cap moment que això pugui ser un problema. De fet, hi van haver, han hagut i n'hi hauran jueus en tota aquella àrea i, en principi, el que s'hauria de garantir és que hi puguin conviure en pau i sense perill. Per tant, no crec que considerar les persones com un perill o una amenaça a la pau sigui bo per ningú.
El mur que es va construir és un dels anomenats murs de la vergonya?
Bueno, per mi no és pas cap vergonya protegir els ciutadans. El mur, que és mur en algun tram, però majoritàriament és una tanca, ha permès que a Israel s'aturin tots els atacs suïcides que van matar i assassinar a centenars i centenars de civils quan no hi havia pas aquesta separació. Finalment, el que és una vergonya és haver de fer un mur per protegir-te de gent que assassina civils.
Deixa'm preguntar-li també per les qüestions més amagades, perquè elles que deia vostè no han sortit tant com el Tebeu. Quines són aquestes qüestions?
Doncs hi ha un programa de desenvolupament econòmic molt important. Jo crec que una de les qüestions importants és que en el moment que es pugui signar un acord entre les parts, és a dir, que estigui d'acord la part israeliana i la part palestina, els països, el món ha de donar un suport també econòmic perquè això acabi funcionant, i crec que els palestins han de veure en aquí un detall important, i és que tothom vol que se n'en surtin, i la quantitat de recursos financers que es volen implementar en el seu país faria que, i farà, que l'estat palestí neixi amb força i suficient energia com perquè la prosperitat arribin als seus ciutadans. Si els seus ciutadans, per aquest conflicte que s'enquista i un lideratge que no els hi resol els problemes, de cop i volta veuen que poden tenir un estat amb unes fronteres que els agradarà més o menys, però que també les poden discutir. I quan siguin un estat, també les podran discutir com a estat, amb més força, potser. Però que si decideixen arribar a un acord de pau, hem de veure que els seus ciutadans rebran la possibilitat d'una vida millor. I a mi això em sembla una novetat respecte a altres plans que es situaven més en el pla polític, i el pla econòmic quedava una mica més difús. I aquí hi ha està molt detallat de quina manera es voldria fer d'un futur estat palestí un país pròsper.
Segons vostè, quina és la peça clau que s'ha de moure per resoldre un conflicte que ha durat, això com deia, més de 70 anys?
Home, el principi és que els palestins reconeguin que Israel és un estat que té dret a existir, i això vol dir que no es pot amenaçar la seva existència. Malauradament, a Occident no som prou conscients que mentre que els líders palestins en anglès i pel públic occidental a vegades fan anar frases ambigües que sembla que sí que reconeixen aquest dret, quan ells parlen en el seu propi poble i parlen en àrab, a les televisions àrabs, en els diaris àrabs, sempre estan dient que no acceptaran una Palestina que no vagi del riu Jordà fins al mar, és a dir, per sobre del que és l'actual Israel. Mm. Mentre els palestins no acceptin la realitat que Israel és un estat que existeix i que existirà, i que, per tant, Palestina, si vol existir, ha de reconèixer aquesta realitat i intentar ser un veí bo per tothom, que tots dos països puguin viure en bon veïnatge. Mentre això no s'accepti, és molt difícil. Jo crec que els diferents plans de pau que s'han anat vivint durant el llarg dels anys han posat l'accent en aspectes molt detallats, fronteres, refugiats, la Jerusalem, etc. Però sempre hem fallat en el mateix al final, que la part palestina els ha rebutjat perquè, en el fons, no poden vendre en els seus ciutadans una cosa diferent de la que han estat dient dia sí i dia també, que és que Palestina ha d'estar per sobre del que és l'actual Israel. Aleshores, clar, arribar a un acord que vagi més a menys que això és molt difícil. Potser si comencen a explicar als seus propis ciutadans que Palestina existirà i existirà al costat d'Israel, i a més això serà una cosa que provocarà el benestar de tothom, potser així les coses canviaran. I és que si no ho fan, ja ho anem veient. Els altres al final fan via, és a dir, el dret de veto un dia se t'acaba. I ara, fins i tot, ells haurien de veure que països importants del seu entorn, com Egipte o l'Aràbia Saudita, estan dient, escolteu, aquesta és una bona base. No la rebutjarem d'inici, com heu fet els dirigents palestins. Jo crec que aquí això és un toc d'atenció important.
Finalment, deixi'm preguntar-li per quina crítica en fa de les polítiques d'Israel dels darrers anys.
Crítica. A veure, Israel el que ha fet és protegir la seva ciutadania, que és el que fa qualsevol país. Jo ja entenc que des de fora, des de la distància, perquè estem a un mar de distància d'un país complex, es pot arribar a simplificar molt. Però, bueno, jo sempre poso el mateix exemple, no? Hi ha gent a Catalunya que, vivint aquí, no a un mar de distància, sinó porta a porta amb altres veïns, considera que l'escola catalana adoctrina els nens. Mm-hmm. Si es pot dir una mentida així de gran, vivint, sent un propi veí d'aquí, imaginem-nos com es pot de manipular la informació que arriba d'un país que està tan lluny. Aleshores, òbviament, tots els països cometen errors, Israel, com a qualsevol país normal i corrent, també no és infal·lible, però aquesta tendència a creure que és el responsable únic del que està passant és molt equivocada. Israel va declarar la independència en el seu moment d'acord amb un mandat de la ONU. Tot seguit la van atacar tots els països del seu entorn. Així ha passat fins a dia d'avui, que ha estat defensant-se, i totes les crides a les negociacions per resoldre el conflicte han estat boicotejats pels estats o per als dirigents palestins. Per tant, no sé què més ha de fer. I quan va intentar sortir d'una part d'aquest futur estat palestí, com és Gaza, el 2005, Ariel Sharon va decidir, bueno, doncs, si no volen parlar, nosaltres marxarem i ja està. I això es va aprofitar perquè Hamas ocupés el poder a Gaza i en comptes de construir un inici d'estat en allà i demostrar a tothom que els palestins podien construir la pau, es van dedicar a amenaçar i atacar Israel. Aleshores, doncs bé, segur que les coses es poden fer millor, però les coses, quan són difícils, hem d'entendre tots que no sempre es poden prendre les decisions que més estèticament agradin. I per sobre de tot, Israel dedica un esforç immens a protegir la seva ciutadania.
Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, amb qui avui volíem comentar doncs, aquest pla que ha posat sobre la taula no només Benjamin Netanyahu, president de l'Estat d'Israel, sinó també Donald Trump, president dels Estats Units. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Fins la propera abraçada.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada, dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com.
Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Bon dia de divendres, Joan. Avui és divendres.
De dijous.
Avui és... No. Si estic jo aquí, això és divendres. Demà és dissabte, fem el Club Més Amics i ja està, i s'acaba la setmana.
Estem dient que los viernes son... los jueves son los nuevos viernes.
Doncs això, doncs agafem la idea i la portem a terme i aquí estic perquè és divendres, eh? Que ningú es confongui que avui no és dijous. Doncs arrenquem, tenim poc temps, 10 minutets, però els aprofitarem bé, ja veuràs. Una sintonia misteriosa que et porto.
Vinga.
Les darreres eren una mica facilones. Avui et porto una cosa més complexa. A veure si la peixera i tu mateix caieu en quina sèrie és aquesta.
Soon.
Mira, et diré que no ho tinc, però que la música em recorda molt. Entre Simon & Garfunkel i Kings of Convenience.
Sí, tu què diries? Que és comèdia, drama o una mica de tot? O...
Que va de passar de mi.
Sí, perfectament. Joan, endavant. Tu què diries?
Jo diria que és drama.
Diries que és drama? Doncs no, és una comèdia.
És comèdia?
És una comèdia dels anys... Bueno, va començar el 72 i el...
Clar, 8,
i
amb una cosa.
Va arribar el 83, una comèdia nord-americana.
Ho diré només una vegada, jo sóc del 86. Per tant...
Bueno, però hi ha llibres d'història. Hi ha llibres d'història, Joan. Tu saps, no?, que hi ha llibres d'història. I espera't els que vindran de llibres d'història. Tindran apèndices per a totes les eleccions que estem convocant.
Escolta, jo no en tinc ni idea, però aviam si els oients que ens escolten saben de què es tracta aquesta
Vinga,
sintonia.
Segur que sí, li donem una volta. I avui heu dit a primera hora, quan presentava els continguts, que el Rafa Sanahuja nos porta sempre alguna sorpresa. Doncs, escoltem. Com tinc, Joan, amic Joan, estimat Joan, admirat Joan, benvolgut Joan.
Ai, quin
moltes, perill. Molta rapidesa mental. Dic, vaig a buscar la sintonia de sorpresa, sorpresa, perquè jo soy la gemio de Radio Estel. Una mica aquest és el concepte.
Podem fer uno? Hola, buenas noches, Rafa.
Ai, no me lo esperava.
Un gran programa.
Gran programa, que tindria que tornar des d'aquí. Fem una crida perquè
Sisplau.
Torni.
Va intentar sorpresa. Tornar.
Sí, però
no va sortir gaire bé la cosa.
Bueno, però aquí a Radio Estel ho tornem a portar.
Vinga.
Escolta, amic Joan, a veure, com t'ho dic. M'esteu invitant a venir avui dijous, fem un nou divendres, traiem-me, perquè demà arriba Gran Bretanya i surt de la Unió Europea i es confirma, esperem que d'una vegada el Brexit, Boris Johnson i la seva mata de pèl, el Donald Trump europeu, se'ns porta les illes fora d'Europa i, escolta, el canvi de dia, doncs, aquí l'estem portant a terme. Llavors, he volgut portar-te coses així com molt britàniques,
Vinga.
Com a homenatge als nostres amics desertors, perquè s'ho mereixen. I se m'ha corregut que què millor homenatge als britànics que portar-te moments memorables de personalitats espanyoles tractant d'arribar al públic internacional utilitzant Ai. Aquest beneït idioma que és l'anglès. Que hi ha gent molt bona, que va a Bardem i conquista Hollywood i tal, però després hem viscut casos realment bonics i espectaculars d'aquells que ens impulsen a fer com los avestruces i ficar el cap a un forat i no treure's. Per exemple, podem recordar, ara que Almodóvar està en boca de tots pels seus premis Goya, el moment en què va guanyar l'Oscar per Todo sobre mi madre, diguem que el seu anglès molt canònic no va ser.
Thanks to the Virgin of Guadalupe, the Virgin of La Cabeza, the Miraculous, the Sacred Heart of Mary, Saint Judas Tadeo and Jesús de Medinaceli. Next to a twig of laurel which brings good luck.
Jesús of Medinaceli.
Cristo de Medinaceli. Tu creus que cal un agraïment millor pronunciat davant tot Hollywood? Doncs jo tampoc. Bravo, Almodóvar, pel teu anglès macarrònic.
Per cert, que igual tornem a sentir aquell crit de Pedro.
Sí.
Perquè és precisament Penélope Cruz la qui que... s'encarregarà d'una... Sí.
Va trencar el secret del propi Pedro Almodóvar a la catifa
sí,
vermella.
És així ell.
Veurem. Tinc més, ja veuràs. De veritat que porta autèntics incunables. Emilio Botín, que va ser un geni de les finances, als el sigui.
Un clàssic.
Però el mateix anglès, l'idioma de les illes, no em refereixo a les mallorquines, sinó a les britàniques, lo seu no seria.
Good evening to everyone at the Euromoney Award Dinner in London tonight. I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander. If you are here tonight...
M'encanten aquestes coses de of Banco Santander.
Sí, Emilio Botín ho clava, La pronunciació és perfecta. Li donava... però aquest li donava un cop de veu una pedra i sortia en milions,
Everywhere.
Això no li deu ningú. Más madera, que tinc més personatges que han intentat emular els parlaments britànics. Si abans escoltàvem Almodóvar, fa relativament poc, també cal recordar al mític primer guanyador d'un Òscar pel nostre cinema, Garci va sortir sense cigarreta i sense complexos.
The winner is...
All my life, since I was a kid, I have dreamed of this moment. Well, the dreams come true sometimes.
Fantàstic, Garci.
I have a dream,
Sí, sí, I have a dream, com un somniador qualsevol. Ara, Joan, amic Joan, estimat Joan, et porto un tall d'aquests que et deixaran... Mira, que et fan el programa sencer, no val la pena fer res més. No voldràs fer res més que escoltar a Jesús Gil i Gil comentant un cas lleugerament racista, no era gens racista. Parlant del Tren València, que no era un Euromet, era un jugador que va tenir l'Atlètic i que ell va fer unes declaracions una mica dubtoses i les va aclarir.
I'm old. I am white. No problem. Ara, I think... that
Excuse me.
Excuse me, eh?
De veritat que és impagable. Saltem, anirem al següent tall, i ho dic al tècnic directament, ens estalviem aquest que ve, però el pas lògic he de terminar en tres talls. Un d'ells és un cameo, una llegenda del futbol, desitjant bon Nadal, home, amics del Regne Unit.
Hi, we hope all of you had a great time playing football at Real Madrid Foundation School. Merry Christmas and Happy New Year.
Merry Christmas per tothom, avui és divendres i Merry feliç Navidad.
Exacte.
I bé, he d'acabar amb el... L'esteu esperant, és el tall total, el tall màxim, perquè què millor, Joan, que fer un relaxing cap amb llet. Joan, implaça.
Havia de sortir.
Here are you see members, ladies and gentlemen. So, let me tell you a little more about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming, and inviting cities in the world. Just like all of Spain, there is nothing quite like a relaxing cup of café con leche.
Ja ho deia Sabina. Jo sempre estic a favor de la botella.
Exacte. In the world.
In the world.
Aquell dia patia, us ho juro, patia per la mandíbula d'Anna Botella.
Que sí, que sí.
Ara se l'ha
desencaixada, desencaixada sí. Totalment.
Ara se li
doncs,
va...
Fins aquí el nostre homenatge a la Gran Bretanya amb els nostres personalitats dient i parlant, fent parlaments en anglès. La sintonia misteriosa ràpidament, perquè va, només tenim 3 minuts i has de recordar tot.
D'aquí re comença a sonar. Esperem que els nostres oients l'hagin captat, perquè jo...
Alan Alda, MASH, una sèrie que feia humor amb la guerra de Vietnam, amb un comandament, diguem-ne, de metges que curaven els soldats i que va ser mítica. I ja sé que tu no, ja m'estàs, per els ullets que m'estàs posant no la coneixes. Doncs era MASH. Vinga, acomiada el programa.
La buscaré Netflix. Rafa Sanahuja, com sempre, moltíssimes gràcies per parlar de tot menys de sèries.
Gràcies a tu i encantat d'estar aquí un divendres més. Demà no hi ha programa, eh? Demà és dissabte.
Demà parlem de Brexit. No s'ho perdin. Demà especial Brexit
no.
En aquesta casa a partir de les 8 del matí. De moment, però, que arribem a les 10 del matí. Per tant, Mercè Raga, que ens porta tota l'actualitat informativa i comença un nou Fórmula Lesant amb Albert Lesant al capdavant, com sempre. Per cert, felicitar a una de les membres de l'equip de la Fórmula Lesant que avui fa anys, la Sílvia López. Per tant, moltíssimes felicitats, no només pels anys, sinó pel pastís que ha portat, que val molt i molt la pena, de veritat. Em sap greu que no el pugueu tastar vosaltres, però aquí hem fet un tastet i és meravellós. De veritat, Sílvia, moltes felicitats. A les 11, que s'hi posa Sergi Mas en aquesta casa, també, atenció, avui entrevistant el Peyu, que està amb el Gallardo Espanyol al Teatre Capitol. I després, a les 12, hi torna Mercè Raga amb bona música i a partir de 1:15 ja amb salut natural per tothom. Recordeu que podeu trucar al 93-409-2770 a partir d'ara, 93-409-2770 per participar a aquesta consulta mèdica amb Mercè Raga i els doctors que l'acompanyen. Això és tot per avui. Demà hi tornem a partir de les 8 del matí comentant tot el que està passant sobre el Brexit. Adéu-siau.